Estiu Capital amb en Marc Clapés.
Doncs exacte, seguim aquí a l'Estiu Capital. Passa un minut de les 7 de la tarda i a aquesta hora anem a saludar el nostre company meteoròleg i bona persona. Ho té tot, és un pack.
Gràcies per la bona persona. Sí. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Albert Aparicio, com estàs?
Bona tarda, Marc Clapés. Doncs passant calor com tots, però sí. Molt content d'estar avui aquí fent... Entrevistarem a un convidat i el... Sense més preàmbul, si et sembla.
Oh, i tant, davant.
El presentem i és que parlarem amb el Francesc Pruneda. Francesc Pruneda, bona tarda.
Bona tarda.
Francesc Pruneda, que molta gent poder el coneixerà per la seva pàgina web astroempordà.net. I és que Francesc Pruneda, a part de ser professor a l'Escola Badruna de Palamós, on imparteix classes de tecnologia, no? Correcte. És correcte? És un gran aficionat, i jo diria que més que aficionat, un gran coneixedor de l'observador, de l'observació astronòmica. Has impartit cursos d'introducció a astronomia, has donat xerrades, cursos divulgatius... Francesc Pruneda, d'on sorgeix aquesta passió per l'astronomia?
És una molt bona pregunta.
Acosta't una mica més al micro, que et puguem escoltar aquesta vellutada de veu que tens. A veure?
Sí, millor així?
Millor així.
Perfecte. Doncs mira, és una pregunta que m'han fet tantes vegades i és curiós perquè ho recordo molt bé. Tenia justament 5 anys i vaig enganxar de casualitat.
Carai, 5 anys.
Sí, tenia 5 anys, és que ho recordo molt i molt bé, perquè de casualitat tenim una sola televisió a casa, família nombrosa, i fent zàping un dia el meu pare vaig veure un documental sobre estrelles amb un senyor molt simpàtic i em va agradar molt i vaig quedar completament fascinat. I amb els anys després vaig saber que aquell senyor es deia Carl Sagan, que aquell documental es deia Cosmos. El vaig tornar a veure, em vaig empapar del que era la ciència, sobretot l'astronomia i la divulgació, i vaig dir, això és lo meu i això m'encanta. I des de llavors he estat enganxat amb aquest tema.
Déu-n'hi-do, Carl Sagan, mític documental de Cosmos. Una afició que t'agrada molt compartir amb els altres, i és que això ens agrada molt a la gent que som molt més aficionats. Marc Clapés, per exemple, t'agrada, per exemple, l'estiu, a part de passar calor, allò d'estirar-te a la platja?
M'agrada molt estirar-me a la platja.
A la nit, que ja hi ha
molt, amb els mosquits, m'encanta, sí.
Amb una lleugera brisa, perquè baixa una mica la temperatura.
Això m'agrada molt, però ja et dic, jo a la nit no puc anar a la platja perquè els mosquits, a mi, hi ha gent que no li xupen, però a mi em xupen tota la sang.
Això és que tens la sang dolça.
Però no sé com la tinc, monàrquica segur que no, blava no la tinc, però
doncs,
vamos.
El que has de fer és parar atenció als consells que des del web astroempordà.net ens dona en Francesc Pruneda, i és que comentàvem que t'agrada molt compartir aquesta passió que ens deies que et ve des de petit, des dels 5 anys, amb informació, proporcionant informació sobre l'estat del cel, però jo que parteixo del camp de la meteorologia, l'estat del cel quan el sol es pon, quan hi ha lluna o no, perquè la lluna pot ser nova i no la podem veure a vegades, però sí quan ja no tenim llum solar i podem veure els estels. Com són aquestes xerrades i trobades que he pogut veure que organitzeu des del grup d'Astro Empordà? En què consisteixen aquests sopars astronòmics que feu?
Bé, si em permets començar justament per el principi que has dit de la teva intervenció, l'astronomia es pot fer tant de dia com de nit.
És veritat, eclipsis també et poden
eclipsis, tindre solar. Però, i no tan sols eclipsis, sinó també el sol proporciona molta informació també. Uh-huh. I és un camp d'investigació dins l'astronomia. Fins i tot hi ha alguns planetes que es poden veure de dia. És difícil, carai, però es pot. Però sí, efectivament, quan es pon el sol, evidentment és quan més fàcil és poder gaudir d'aquesta afició, d'aquesta ciència. I com deies, doncs el tema, la pregunta era en què consistien les xerrades.
Aquesta és que queda molt, molt, molt sobtat, que he vist, sí, per les xarxes socials que feu els sopars astronòmics.
Sí.
I doncs, em sembla precisament que demà en feu un.
Correcte, justament demà, si em permets, el celler la vinyeta de Mollet de Peralada, fem ja crec que és la 7a edició, ja en portem tantes que ja no he perdut el compte, del sopar sota les estrelles, que bàsicament en aquest cas concret es presenten els nous vins de l'any, justament compaginat amb un sopar a l'aire lliure i després amb una petita xerrada relacionada amb algun tema de l'astronomia, enguany com no podia ser d'altra manera relacionat amb el 50è aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna, i després passem a fer una petita observació en telescopi i intentar veure doncs algunes de les primeres perseides, de les primeres llàgrimes de Sant Llorenç que ja es comencen a veure.
Les famoses perseides.
Correcte. De totes maneres, totes les activitats que anem fent sempre intentem que sigui una miqueta única en cada lloc on ho fem, ja sigui un celler doncs relacionat amb el vi, ja sigui un centre cultural, alguna exposició relacionada amb alguna efemèride, sempre intentem adaptar-nos una miqueta tant al públic com a l'ens que organitza o directament a l'efemèride o que interessi a la gent que hi hagi en aquell moment.
I et volia preguntar que per aquests aficionats a l'astronomia que es vulguin introduir o que vulguin assistir a un d'aquests sopars astronòmics, és necessari tenir alguns coneixements previs o portar algun tipus d'instrumentació, algun teleobjectiu? O quin consell donaries a una persona que es volgués introduir a l'astronomia i que ho volgués fer a partir, per exemple, d'activitats com les que organitza Astroempordà?
Com te comentava, ens adaptem sempre al públic. Evidentment, si hem de fer alguna activitat per a algun públic més experimentat, doncs sí, ja demanem que portin algun tipus de material, o directament el nivell de les explicacions pot ser una mica més avançat, una mica més complex. Nosaltres sempre intentem partir d'un nivell bàsic, entrenador, no avorrit. Sempre intentem posar-hi doncs, una part més amena, en algun cas alguna brometa, algun comentari més aviat divertit, per intentar-ho fer el màxim de bé possible i arribar al màxim de públic possible. Coneixements previs no són necessaris, material no és necessari. De fet, l'astronomia és una ciència que té més de 2.000 anys d'antiguitat, però el telescopi només en té 400. Per tant, material no és imprescindible per gaudir d'aquesta afició, d'aquesta ciència.
Doncs sí, llavors no hi ha excusa per participar en alguns d'aquests esdeveniments per introduir-se a l'astronomia. Has tret el tema de que estem ja a punt del pic de les Perseides.
Correcte.
He sentit que us comentava que poder aquest any el pic coincidia amb una lluna que ens molestaria una miqueta.
Sí, de fet, les Perseides, tot i que sempre... a vegades cometem un error de pensar que una efemèride astronòmica és un dia i una hora concreta. N'hi ha algunes que sí, com per exemple pot ser un eclipsi, però per exemple el cas de les pluges d'estrelles sempre duren uns quants dies. Sempre hi ha un pic, un dia i una hora de màxim, que per exemple el cas de les Perseides sempre acaba al voltant de 12 a 13 d'agost. Enguany el màxim serà, considerant que serà les 8 del matí del dia 13 d'agost.
Reserva-ho, Marc, les 8.
Les 8 del matí, aquell dia em sembla que estaré, no sé, en una reunió.
Evidentment, hi haurà un petit hàndicap en el nostre cas, perquè serà de dia i evidentment no podrem veure. Per tant, en aquest cas, doncs, la millor nit per poder-los observar seria la nit del 12 al 13. De totes maneres, les Perseides se'n poden veure des del voltant del 27 de juliol fins al finals ben bé d'agost, fins al 26 d'agost, així se'n poden veure alguna. Evidentment, les nits anteriors i posteriors al màxim també se'n poden veure bastantes, i aquest any, a més, com comentaves, hi ha el problema de que el dia 15, és a dir, dos nits després, o dos dies després, hi ha lluna plena. Clar, com més brilla la lluna, els estels fugaços més febles costen més de veure, o directament no es veuen, i per tant, l'ideal seria les nits anteriors, és a dir, la nit de dissabte, la nit de diumenge, la nit de dilluns, les primeres hores sobretot en el qual no hi haurà, o més ben dit, les últimes hores de la nit,
les últimes hores.
Sí, podem diguéssim sortir a sopar, algunes copetes i tal, i després com ja la lluna ja es pon, doncs serà un bon moment per veure si es veu alguna Perseida, i si no, doncs el dia del màxim, clar, hi haurà una lluna que estarà, si no m'equivoco, un 97% de la seva fase. Per tant, sí que es podran veure estos fugaços, però només els més brillants. O sigui, aquestes previsions que es diu de 100 meteors a l'hora, serien un cas ideal en què no hi hagués lluna. Per tant, no en veurem 100 a l'hora, desgraciadament.
Es pot mirar amb prismàtics o hi ha alguna... Sí, amb els... Tinc uns prismàtics petits a casa de mirar de vegades si entra el gregal. Es pot veure bé o...
Si veus un estel fugaç a través de prismàtics, pots considerar-te una persona molt afortunada, perquè justament quan hi ha una pluja d'estrelles poden aparèixer en qualsevol lloc del cel.
Clar, clar.
Per tant, el que t'interessa és abarcar el màxim de camp visual possible. És a dir, no centrar-te en una zona molt concreta. Pots estar amb els prismàtics tota la nit i que per allà on estàs mirant no en passi ni una.
No, i a més només em va un forat, vull dir, només em va un ull d'aquells.
Un monòcul.
Sí, l'altre està com trencat i no sé, veig com... Saps?
En el cas d'una pluja d'estrelles, ni telescopi ni prismàtics. L'ideal és estirar-te, veure el màxim de camp visual possible i enganxar-se, i sempre pots fer una mica de pique amb els uns altres. Jo n'he vist una, i fer un comptari.
I fer una foto, 4, fer una foto molt complicat també,
És complicat, però no impossible.
No, clar.
Modo ràfaga.
Modo ràfaga?
No, justament al contrari. Modo ràfaga no. En el cas, per exemple, amb un telèfon mòbil o amb una càmera compacta,
sí,
diria, no vull dir impossible, però és gairebé impossible, tinguem en compte que són càmeres que estan preparades per fer fotografies en llum diurna o amb bastanta llum. Evidentment, de nit, llum, no. I els estels fugaços passen tan ràpid que directament els sensors d'aquestes càmeres no els poden captar. Una càmera reflex, una càmera en la qual es pugui regular el temps d'exposició, fer exposicions a diversos segons, sensibilitats molt altes, objectius molt lluminosos, conceptes més tècnics, F2, F3, això amb diafragmes molt oberts, i evidentment apuntar cap a un cantó on no hi hagi molta llum, perquè si no la imatge també quedaria avalada. Normalment també, justament a la web, si me permets, també hi ha un article explicant com fotografiar estels fugaços, però aquest any, com dèiem, per la lluna serà encara més difícil de fotografiar-los.
Ens agraden els reptes, Albert.
Ens agraden molt els reptes.
Jo guany optaria perquè la gent vagi a gaudir-ne visualment i que es deixi de màquines i de... I de càmeres.
I per tal d'intentar tenir més èxit en aquest repte, bueno, el Marc ho intentarà amb un monòculo i els altres ho intentarem amb abarcar més camp visual.
M'ha dit que no ho faci, eh?
Jo recomano que no.
Ja no ho faré.
Quina zona és més recomanable per poder veure estels? És a dir, jo sempre he pensat en la platja, he vist també alguna vegada que organitzeu a la platja de Castell alguna activitat per veure les Perseides, però el meu dubte és millor una zona una miqueta, un turó una mica elevat, o és millor una platja, o tant és i el que importa és els edificis que tinguem al voltant, la contaminació lumínica?
Molt bona pregunta també. En el cas d'una pluja d'estrelles, hi ha dos factors que intervenen, que són el camp visual i la lluminositat. Evidentment, si volem veure estels fugaços poc brillants, necessitem un lloc on hi hagi molt poca llum, és a dir, que allunyat d'edificis, allunyat de ciutats, allunyat de faroles, i per això, per exemple, el cas de la platja de Castell és un lloc que jo he anat tradicionalment durant, des que era petit, a més, la família té una masia per allà a prop i jo havia tingut l'observatori per allà a prop, i és un lloc que a mi m'encanta i sempre m'ha agradat molt, i evidentment és un... tenint en compte que és una de les platges, diguéssim, apartadetes que tenim per aquí, poques queden, és un bon lloc.
Enguany, però, perdona que interrompi, estava buscant si, a part de demà, que feu a Peralada aquest grup astronòmic, vos estava buscant a l'agenda si feia un dia a la platja de Castell, i vaig veure que es va com...
Sí, aquest any...
Que no està clar.
No, aquest any no ho farem. No organitzem la tradicional observació Castell per diferents problemes logístics, i també perquè, bé, tinguem en compte que encara que un telescopi o un prismàtic no són adequats per a una pluja d'estrelles, sempre portem equips, càmeres... diferent material, evidentment, si tenim previst passar tota la nit al ras, doncs algun jersei fa falta, encara que aquests dies està fent molta calor, beguda, menjar, clar, carregat d'equips, i justament han fet obres a la platja de Castell, els cotxes s'han de deixar molt més lluny, i evidentment és molt farragós d'anar-hi. Sí que, a veure, evidentment, anar a una colla, fer, diguéssim, arribar allà de dia, fer una mica de sopar i quedar-nos una estona més, evidentment és un gran plan, però en quant a fer una activitat, diguéssim, guiada, és complicat, i per tant aquest any, lamentablement, doncs no anirem a la platja de Castell. És un bon lloc, com et deia, per al tema de que està apartat de la llum artificial, i també l'altre apartat és el tema dels obstacles, que a la platja, evidentment, està, a aquella platja els arbres estan bastant apartats, no hi ha edificis, i per tant tenim molt de tros de cel. Clar, si ens posem, per exemple, anem a la muntanya, el lloc serà fosc, sí, però si ens posem enmig d'arbres, veurem només un tros de cel molt petit.
Clar, estem limitant.
Evidentment, a un turó, a una esplanada d'un turó, per exemple, seria un bon lloc. No per l'altura, sinó perquè està apartat d'un lloc amb llum. Això sí que seria, per exemple, enmig de les Gavarres, hi ha algunes esplanades que estan molt i molt bé, per exemple.
Així que tant és si és un lloc una mica elevat o si és a la platja, el que importa és tenir un màxim de camp visual, que no tenir contaminació lumínica al voltant, i tampoc obstacles que ens limitin precisament la pròpia observació del cel.
Correcte.
I també curiositat que he trobat, que no només tenim les Perseides, que per cert s'explica molt bé al web d'Astroempordà, s'explica molt bé doncs quin és el cometa, no? Aquest cometa, el Swift, com es pronuncia?
Swift-Tuttle,
que és, ho coneixies, Marc, el Swift-Tuttle.
No, aquest no conec, el cometa Halley, gràcies, jo.
El cometa Halley.
Sí.
Doncs el Swift-Tuttle, que és el cometa del qual provenen aquests estels que ens provoquen la pluja de les Perseides, és així?
Sí.
I però també en podem trobar, o sigui, el meu dubte és que podem trobar diferents estels fugaços que provenen de diferents cometes.
Exacte.
En el mateix període d'estiu, perquè he llegit també pel mateix web que hi ha Delta Aquarides, que també per dates podria ser que observéssim estels pensant que són les Perseides i no són les Perseides.
Exacte.
A quin tall de cel hem de mirar per buscar les Perseides?
Sí, primer començo pel final. La part del cel on es pot veure és qualsevol. Qualsevol part del cel es pot veure un estel fugaç. Algunes zones es veuran, diguéssim, passar de costat, i per tant es veuran esteles llargues i brillants. D'altres semblarà que venen cap a tu, per tant es veuran com puntets brillants o es veuran més curtetes. Tinguem en compte que una pluja d'estrelles es produeix perquè la Terra passa per una zona del sistema solar, una zona de l'espai, on hi ha com un rastre de pols. Ha passat per allà un cometa, en aquest cas el Swift-Tuttle, que dona una volta al Sol cada 133 anys, i deixa un rastre de pols, partícules que poden ser des de mil·límetres fins a diversos metres. Aquestes partícules impacten contra l'atmosfera terrestre, que pot semblar, si ho pensem, que pot ser a poc, però esclar, aquests impactes es poden produir com a mínim a 20 km per segon.
Déu-n'hi-do.
Clar, 20 km per segon, estem parlant de molts centenars o milers de quilòmetres per hora. I això és el mínim. El mínim són 20 quilòmetres per segon. Poden arribar a 70 o 80 quilòmetres per segon. Impacten tan ràpidament que s'escalfa aquesta pedreta, aquesta partícula, s'escalfa l'aire que hi ha al voltant i es produeix, doncs, s'ionitza l'aire i es produeix l'estela famosa que veiem. Clar, si trobem un lloc amb molta brutícia, es veuen molts estels fugaços, tenim una pluja d'estrelles. En el cas de les Perseides, s'originen per al Swift-Tuttle, cada pluja d'estrelles que pot haver-hi al llarg de l'any, les Leònides, les Oriònides, les Delta Quàrides, són provocades per un cometa que ha passat per aquella zona del cel, i per això sempre repeteixen cada any, perquè esclar, la Terra al passar per allà, doncs, troba aquest rastre. Això també vol dir que en qualsevol dia, en qualsevol nit, més ben dit, podem veure un estel fugaç si és que en aquell dia o aquella nit passa una partícula que pugui caure. Com diferenciar unes de les altres? Doncs justament a partir del seu nom. Les Perseides sembla que vinguin de Perseu. Clar, hauríem de localitzar la constel·lació de Perseu, i si veiem un estel fugaç que sembla que surti d'allà, doncs serà una Perseida. Perseu està cap al nord, nord-nord-est, a les primeres hores en la nit, sobretot.
Cap a agregar el Marc.
Sí, jo sempre estic mirant a agregar jo, per veure si ve una bona provençada, si ve algun estel, si ve alguna cosa, jo, un ovni també, vés a saber.
Home, tingues en compte que un ovni és un objecte volador identificat. Per tant, qualsevol cosa que voli i no saps el que és un ovni.
És veritat.
Jo n'he vistos molts, eh?
Sí, sí.
Coses que volen i no sé què són, no he vistes moltes.
De vegades hi ha algunes bèsties que no saps què són, jo dic també, això deu ser un ovni, també deu, o ve del passat o del futur, alguna cosa. Potser del futur hi ha una màquina del temps i després van cap al passat i es cola alguna bèstia estranya, no? La bèstia del futur, en l'actualitat.
Que no s'hagi observat no vol dir que no n'hi hagi.
Sí, no, i tant, i tant.
Per tant,
veiem molt poc. Hem d'ampliar el camp visual,
Mari. Exacte.
Doncs això, simplement és qüestió de trobar, en aquest cas, Perseu, o a trobar Aquari, d'aquí del nom de les Delta Aquàrides. Si sembla que surti d'aquesta constel·lació, doncs serà una o una altra. Encara se'n veuen algunes de Delta Aquàrides.
Encara les podem veure, i les Perseides també comentaves abans que es poden veure encara, passat aquest pic, bona part del mes d'agost que queda.
Tradicionalment, és una cosa curiosa, ja que quasi sempre o sempre he organitzat l'observació aquesta a la platja de Castell el dia del màxim, justament per anar preparant el terreny, sempre 2-3 nits abans hi vaig. Una nit, 2 nits, 3 nits abans. I curiosament, em trobo que faig més fotografies on veig més les nits anteriors que la nit del màxim, perquè hi ha boira, perquè hi ha hagut menys activitat de la periodista. És, no sé, tinc una mena de maledicció amb el tema. Enguany segur que no passarà, però evidentment veure'n i intentar refotografiar alguna, això s'intentarà segur. No serà de Castell, però on sigui que vagi, perquè enguany vaig una mica atabalat. Jo d'intentar-ho intentaré.
Molt bé, i una pregunta que també tenia que molta gent també es pot plantejar és, comentaves que és pols o pedres molt petitonetes que al desintegrar-se degut a l'alta velocitat s'acaben produint aquests estels fugaços que són la pluja d'estrelles. Això arriba a impactar, a quedar-se, a acumular-se aquesta pols a la Terra, o es desintegra la nostra atmosfera i no arriba a Terra? És a dir, quan tenim la diferència entre un bòlid, per exemple, un meteor més gran que un gra de pols que pugui provocar un estel fugaç, és en que arribi, en que sigui més gran i arribi a Terra, o un estel fugaç també pot arribar a Terra, o no, perquè es desintegra?
Val.
Seria una mica la diferència entre un bòlid o
sí,
un meteorit més petit i un estel fugaç.
Mira, comencem pel començament. Com et comentava, que hi hagi una pluja d'estrelles passa perquè la Terra passa per una zona de l'espai on hi ha pols, partícules de roca. Quan aquestes partícules es troben a l'espai reben el nom de meteoroides. És un nom que no se fa servir habitualment, no se coneix gaire, però té aquest nom tècnic. Quan aquesta partícula impacta contra l'atmosfera i el veiem brillar, parlem de l'estel fugaç, o tècnicament es diu meteor. Per tant, nosaltres veiem pluges d'estels, estels fugaços o pluja de meteors. Si una d'aquestes partícules arriba a Terra i el que tenim és una pedra, una roca, que normalment té un aspecte metàl·lic, després tenim un meteorit. Això aprofito per dir que la setmana que ve hi haurà una pluja d'estels o pluja de meteors. Per sort no hi haurà una pluja de meteorits.
Ui,
perquè això
pluja
sí que
de
seria,
meteorits a l'Empordà.
Si em permets, això seria xungo. Seria molt perillós, això. Pluja de meteorits, per tant, fora. Sí que és veritat que després els estels fugaços que realment brillen moltíssim, de fet tècnicament se diu que brillen més que el planeta Venus, o més brillants de magnitud menys 4, reben el nom de bòlids. Efectes pràctics, un estel fugaç que brilla moltíssim, li diem bòlid, i ja està. El que passa que totes aquestes partícules, com comentaves, es desintegren a l'atmosfera per la fricció amb l'aire. cosa que també és una cosa bona tenir atmosfera, perquè justament és el que ens protegeix d'aquests impactes. De totes maneres, cada any es calcula que arriben a la superfície terrestre unes 2 tones en forma de petits meteorits.
Carai, anem guanyant material llavors a la Terra.
Exacte, però a veure, evidentment estem parlant de 2 tones repartit
en tota la Terra,
en tota la Terra i en forma de pols. És a dir, tinguem en compte que fins i tot en els teulats de les nostres cases podríem arribar a trobar restes de petits meteorits. Si solen ser metàl·lics, solen tenir molt de ferro, un imant podríem... però seria res, pols, polsina, que seria menys preable. Però, com dèiem, els grans impactes també són molt poc probables, que sempre sembla que les pel·lícules americanes o a vegades alguna notícia sensacionalista ens facin venir la por al cos, però és molt poc probable. Meteorits, meteors, perdó, se'n produeixen cada nit i estem bastant ben protegits, per tant, no hem de patir pas, hem de gaudir de l'espectacle, que això és una cosa que sempre he dit de l'astronomia, que a mi em fascina.
No hem de patir per cap meteorit que passi a prop, que ens pugui...
Si hi ha un meteorit com aquests
no,
a vegades...
No, no el tenim identificat. Si hi ha un...
A veure, tinguem en compte que el meteorit que ha passat més a prop de la Terra en els últims anys es va descobrir quan ja va passar. És a dir...
Encara sort.
Sí, es va passar fa uns pocs anys, 4 o 5 anys, i va sortir les notícies que sí, hem descobert un meteorit que hagués pogut impactar en la Terra, però és que ja ha passat. I vam veure que l'òrbita ja havia passat per a prop de la Terra, entre la Terra i la Lluna. També la setmana passada en passava un entre la Terra i la Lluna, però l'espai és molt gran i realment és una autèntica carambola. Tinguem en compte, per exemple, com a referència, si la Terra tingués 30 centímetres de diàmetre, la mida d'una pilota de bàsquet, la Lluna estaria a 9 metres i és l'objecte més proper que tenim. Hi ha molt d'espai buit pel mig, l'univers és molt gran, podem estar tranquils.
Molt bé, i una última pregunta que jo tenia, no sé que, si en Marc Clapés li vol preguntar alguna cosa més sobre ovnis o sobre possibles meteorits.
Estaré encantat d'escoltar-ho i intentar respondre.
Però també et volia preguntar, canviant de tema, de pluja de meteors, canviant a un altre tema que també feu forces activitats i que són els eclipsis lunars, o més difícil, però solars, que també algun poder n'heu pogut fer d'observació. Sense anar més lluny, a agost de l'any passat, crec que va ser, o a finals de juliol de l'any passat, que vam tindre la lluna de sang, aquesta famosa, que, bueno, alguns sectors va costar, hi havia algun núvol i tal, però des de forces punts es va poder veure també. Consells per l'observació d'eclipsis de lluna i eclipsis solars. Perquè aquí sí que hem d'anar una mica en compte, en alguns de prendre precaució, no?
Sí, efectivament. De totes maneres, deixem-me començar també, perquè els que estem una mica introduïts al món de l'astronomia, això de la lluna de sang és una cosa que ens fa molta ràbia.
Retirem el nom.
No és una cap mena de problema, només faltaria, però va sortir en un diari fa com 2 o 3 anys, des de llavors sempre se'n parla de la lluna de sang, com no ho havíem dit mai. Sí que és veritat que la lluna es torna vermella durant un eclipsi, i antigament, les civilitzacions antigues, estem convençuts que es devia relacionar. En un eclipsi de lluna hem de tenir en compte que primer de tot, la lluna la veiem perquè li arriba la llum del sol. Durant un eclipsi de lluna, aquesta llum queda tapada per la pròpia Terra. De fet, el 16 de juliol va haver un eclipsi parcial, és a dir, part de la llum del sol va quedar ocultada i no va poder arribar a la lluna. Tinguent en compte que el que passa és que arriba menys llum, un eclipsi de lluna no té cap mena de perill, no hem de tenir cap mena de precaució. Si la lluna plena ens pot enlluernar una mica, doncs brillarà menys. Punt. Ja està, cap problema.
Aquí sí que podem servir binocles directament per ampliar i veure-ho millor.
Telescopi, prismàtics, mirar-ho a ull nu, cap mena de problema. El problema és amb els eclipsis de sol. Tinguem en compte que el sol, mai mirem directament al sol, i si alguna vegada el mirem quedem enlluernats al moment. Però és clar, del sol ens arriba molta llum, ens arriba molta calor en forma de radiació infraroja, però també ens arriben rajos ultraviolats, els que ens posen moreno, però també arriben rajos X, rajos gamma, molts tipus de radiacions. També arriben ones de ràdio, arriben microones, arriba de tot.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital també arriba?
També arriba.
Del sol no.
Del sol no. Gràcies, no ens poden escoltar l'espai.
Però arriba tot tipus de radiació, molta de la qual és invisible per nosaltres, però que la notem. De fet, els rajos X fan servir les radiografies i les rebem. Quin problema hi ha? Que durant un eclipsi de sol, clar, la pròpia curiositat humana fa que, oi, hi ha algú en el sol, vaig a mirar. I encara que t'enlluernis, aguantes més la mirada, allò també a vegades per fer-nos una miqueta...
Sí.
Jo aguanto més. I, clar, aquesta radiació ens pot provocar cremades en els ulls. Fins i tot quan el sol està tapat un 99,9%,
sí,
arriba prou radiació com per produir lesions oculars.
Cal anar amb compte, llavors.
Sí, exacte, per tant, sí que durant un eclipsi de sol s'ha de prendre precaució. Tampoc hem de ser alarmistes o catastrofistes, podem sortir de casa tranquil·lament. Jo havia arribat a sentir alguna vegada un eclipsi de... quan hi ha un eclipsi de sol, els nens no poden sortir al carrer. No, hi ha maneres directes i indirectes d'observar el sol de forma totalment segura. Els indirectes, és a dir, per exemple, a través d'una pantalla de projecció, evidentment, cap mena de perill. Els mètodes directes, s'han de fer servir filtres específics per mirar el sol, però hi ha ulleres per mirar l'eclipsi que valen 2 euros, per internet se'n poden comprar, cap problema. I són perfectament vàlides. També hi ha filtres per càmeres, o sigui, hi ha molt, ara a més a més amb internet, tal com el tenim, material per poder observar els eclipsis el que vulguem. Sí que en el cas que hi hagi un eclipsi total de sol, que el sol quedi 100% tapat, es pot mirar directament amb els ulls nus, que això passarà el 26 de d'agost de l'any 2026.
Ens ho reservem.
Et convidarem el dia abans.
Sí, però és que hi ha un problema. Des d'aquí es veurà un 99,95% tapat.
Ah, tapat.
Hauríem d'anar una mica més cap al sud. Per sota de Barcelona ja es podrà veure el 100%. Per tant, hauríem d'enviar una unitat mòbil.
No, aquella època ja Ràdio Capital serà tot Catalunya.
Perfecte, doncs jo estaré encantat de poder-vos fer retransmissió des del lloc.
Molt bé. La Bert també estarà allà segur, a primera fila.
També hi serem.
Per tant, en resum, eclipsis de lluna completament tranquils, eclipsis de sol fent servir el material adequat o per observació indirecta, també cap mena de perill.
Molt bé, alguna altra cosa a destacar, algun esdeveniment astronòmic a destacar en el que a finals d'any o el proper any que s'esperi així una mica destacable que puguem observar des de l'Empordà?
Des de l'Empordà podem observar qualsevol tipus d'efemèride astronòmica que es pugui veure des de qualsevol part del món. De fet, el nom que vaig voler triar d'astronomia des de l'Empordà era justament per recalcar això, que no fa falta, a més és una mena de logo que tinc posat a la web, no fa falta fer centenars de quilòmetres per gaudir de l'astronomia, ho podem fer-ho des de casa. I ja no parlo, evidentment, des d'internet, sinó que realment el Sol, la Lluna, planetes, fins i tot constel·lacions, pluges d'estrelles, eclipsis, són efemèrides astronòmiques que es poden gaudir des de casa o fent poquets quilòmetres. D'aquí a Castell són 10 quilòmetres, sí, o sigui que cap mena de problema. Sempre hi ha efemèrides per poder observar. I ara, per exemple, tenim el planeta Júpiter, que es pot veure a la mar de bé. De fet, segur que molts dels que ens estan escoltant, vosaltres mateixos, haureu vist, aquella estrella brilla molt. Doncs l'estrella que brilla més ara no és una estrella, realment és el planeta Júpiter. Un parell de pams a l'esquerra de Júpiter hi ha una altra estrella molt brillant, és Saturn. Tinguem en compte que hi ha Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es poden veure a simple vista, no cal telescopi. Evidentment, amb un telescopi veurem els anells de Saturn, les llunes de Júpiter, podríem arribar a veure els casquets polars de Mart. Clar, amb un telescopi això sí hi ha, però gaudir de l'astronomia sense material o material molt bàsic i des de l'Empordà i des de qualsevol lloc se pot gaudir. Quina sort tenim ara? Internet. Buscar internet, aplicacions de mòbil que et diuen què pots veure avui i fins i tot aplicacions que apuntes el mòbil cap a una part del cel i et diuen què estàs veient. O sigui que fàcil ho tenim moltíssim. Jo quan vaig començar, amb pocs anyets, tenia algun llibre, una llanterna i poca cosa més. Per tant, era complicat. I aquesta aplicació justament que tens aquí, jo la tinc i m'encanta.
Sí, estava parlant amb Francesc Pruneda sobre una aplicació que es diu Heavens Above, crec que
és. Correcte. És molt bona aplicació aquesta. Jo la tinc i m'encanta.
I és una aplicació que evidentment podem veure com es troben els planetes si encarem el mòbil cap al cel, crec.
Ostres, ens ja és la primera de la llista.
El seu mòbil que té moltes aplicacions per poder seguir i per omplir d'efemèrides la pàgina web d'astroempordà.net on podem consultar informació actualitzada, quedades, sopars astronòmics. Recordem el que hi ha demà a Peralada.
Mollet de Peralada, el celler La Vinyeta.
I recordem també la cita que tenim amb el pic de les Perseides aquesta setmana, principis d'aquesta setmana, que finals d'aquesta setmana, principis de setmana.
Correcte. Des d'avui ja se'n pot veure una, màxim la nit de dimarts a dilluns a dimarts, perdó.
Molt bé.
Jo agafaré torticolis i tot, perquè de tant mirar el cel mirar cap amunt així, al final, sí, noi?
Per això és important portar-nos a la platja, amb una tovallola...
A la platja, ja et dic, saps que el problema
és tindre
les mosquits, bé, que a més si s'està molta estona, els mosquits al vespre surten més i estan tots allà, que tenen gana, dic, aneu-vos-en a dormir, home, pesats.
Enguany he trobat la solució ideal, el Fàbrega.
El Fàbrega?
Ni una picada aquest any.
Ah, ostres,
m'ha anat molt bé, m'ha anat molt bé. La fàbrica al costat i a més a més faig una salsa pesto que queda boníssima.
Això anava a dir, ara amb uns espaguetis ara m'ho fotria també, això ara, mira. Molt bé.
Doncs Francesc Pruneda, moltes gràcies per la informació que ens has transmet avui sobre consells d'observació astronòmica, sobre cites que tindrem amb el cel aquests dies, amb les Perseides, amb d'altres, i ha estat un plaer. Marc, no sé si tens...
Jo només et volia preguntar el temps que farà.
Ara comentem el temps. Francesc Pruneda, moltes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Estarem pendents de la informació que s'actualitzi a astroempordà.net i ja saps que sempre tens l'emissora de Ràdio Capital per qualsevol cosa, ja el cridarem, oi Marc?
Sí, i tant.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres. Ho explica amb una passió i una cosa que ja només
que volen ganes d'introduir-se a l'astronomia.
Sí, ja tinc ganes.
A mi m'ha donat un micròfon i em podeu tenir aquí parlant fins demà, si voleu.
Doncs mira, prenem nota de cara a la temporada vinent, aviam si pot ser un programa d'astronomia ja, no sé.
Parlem-ne.
Parlem-ne.
Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.